Són les 8, arrenquem al matí a Ràdio Estel. Avui tenim 26 graus a la ciutat de Barcelona. Són els mateixos que hi ha a Tarragona. A Girona n'hi ha 23, a Lleida 25 graus de temperatura, 26 a Amposta, 19 graus ja a aquesta hora del matí a Puigcerdà, al Pirineu. Les temperatures avui seran una mica més baixes que no pas ahir, però, esclar, ahir van ser tan altes que avui seguirà fent molta, molta calor. Màximes de 34-39 graus a l'interior. Màximes que estaran per sobre dels 30 a tocar de la costa, on la xafogor serà intensa. I avui serà un dia bàsicament de sol. Hi ha quatre núvols ara, s'acabaran aixecant, i avui lluirà el sol a la tarda. Potser algun ruixat cap al Pirineu de Lleida i vent a l'Empordà. De seguida escoltarem el Jordi Miralles, que és important de seguir el que està passant perquè la calorada encara és interessant. De seguida ho farem. Abans actualitzem el dia en 6 minuts, com sempre, avui, que és dimecres 19 de juliol.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
La calor ha fulminat els rècords històrics registrats mai a Catalunya i fon els termòmetres. Figueres registra la temperatura més alta, 45,3 graus de temperatura. També a Navata o a Darnius, a l'Alt Empordà, van superar aquests 45 graus de temperatura. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. Avui no serà un dia de rècord, però la calor tornarà a apretar de valent. Per això, Protecció Civil es manté en alerta i demana als ajuntaments del país que mantinguin oberts refugis climàtics per als qui no disposin d'espais refrigerats.
Aquest és un matí complicat a Renfe. Una vaga convocada pel sindicat CGT porta alguns problemes. A primera hora de la jornada, el govern ha decretat uns serveis mínims fins les 11 de la nit, que és quan acaba aquesta convocatòria.
Els serveis mínims a aquesta hora són d'un 66% dels trens habituals. Serà així fins a 9:45 i també entre les 5 de la tarda i 9:45 del vespre. La resta del dia només circularà un 33% del servei.
Els partits independentistes evidencien les discrepàncies i la falta absoluta d'unitat sobre quin rol fer a Madrid o en base a què condicionar una investidura de la presidència espanyola.
De la seva banda, PSC i Sumar van evidenciar bona sintonia i van buscar el cos a cos amb PP i Vox, a qui volen barrar el pas cap a la Moncloa. Populars i socialistes van apel·lar al vot útil perquè els seus candidats arribin a la presidència del govern espanyol.
Tot plegat en el debat que s'ha fet aquesta nit a TV3. Més coses. Feijóo reconeix que el Partit Popular es va equivocar amb el procés i hauria d'haver actuat abans, i insisteix a Sánchez que li faciliti la investidura si guanya les eleccions, per evitar que Vox entri al seu teòric govern. Feijóo ho explica avui en una entrevista a La Vanguardia.
Feijóo apel·la a una abstenció socialista després que Santiago Abascal assegurés que si ells estan al govern amb el PP, tornaran els problemes amb Catalunya i més crispació que el 2017. Abascal aposta per un 155 més llarg i dur per apartar definitivament l'independentisme del poder.
Jaume Collboni anuncia més patrullatges de la Guàrdia Urbana aquest estiu als carrers de Barcelona. El reforç es farà tot aquest mes de juliol, també el mes d'agost, amb l'objectiu de prevenir furts, robatoris i millorar la sensació de seguretat.
L'alcalde de Barcelona ho explica al periòdico. La mesura comporta un increment del 10% del patrullatge de la Guàrdia Urbana als carrers de la ciutat aquests dos mesos, aproximadament un centenar d'agents. Els policies que ho vulguin faran hores extra voluntàries que la plantilla concentrarà en els mesos estivals.
La justícia arxiva el cas de la presumpta agressió sexual d'un menor al pàrquing del Centre Comercial Màgic de Badalona en constatar que aquelles relacions van ser consentides.
El jutge considera aprovat que el menor va buscar activament a les xarxes una parella sexual que havia quedat voluntàriament amb l'home amb qui els van enxampar i que en cap moment li va dir l'edat que tenia. El cas ha quedat, per tant, arxivat.
Taylor Swift ja és l'artista amb més àlbums. El número 1, la cantautora, ha superat Barbara Streisand i ara ocupa aquesta primera posició amb 12 àlbums que acumulen més lideratges.
A la reina del poble segueixen Barbara Streisand amb 11 àlbums al capdavant, Madonna amb 9, Janet Jackson amb 7 i Britney Spears amb 6. Els fans de Taylor Swift feia temps que esperaven la publicació del seu últim àlbum, Speak Now, perquè aquesta suposa recuperar el control i la propietat del seu llegat musical.
Pel que fa als esports, Oriol Romeu viatjarà amb el Barça aquest dimecres per fer la gira de pretemporada blaugrana pels Estats Units.
El migcampista d'Ulldecona encara no ha estat presentat oficialment, però se s'espera que es faci en aquesta gira nord-americana. Aquest traspàs s'ha fet possible gràcies a la cessió de Pablo Torre al Girona, que jugarà de blanc i vermell una temporada.
Vinga, hi tenim Sarau, perquè el davanter de l'Atlético de Madrid, Joao Félix, s'ha ofert al Barça, tot i tenir contracte amb el club madrileny, per 3 temporades més.
El portuguès ha assegurat que el seu desig ja ha estat sempre jugar de blaugrana, unes declaracions que no han agradat gens al club d'Enrique Cerezo.
Al temps dels esports ho repassem tot plegat i la resta de l'actualitat. Gràcies, Anna. Com sempre, a aquesta hora, el trànsit. Ara bé, abans de passar pel rec, explicar-vos una mica més de detall d'aquesta vaga de Renfe que tenim en marxa. Aquesta hora, segons la companyia, s'estan complint els serveis mínims. Hi ha hagut també algun problema amb algun AVE que no ha circulat per aquesta vaga i que els passatgers s'han hagut de reubicar en trens d'alta velocitat que sortien al cap d'una estona. Avui hi ha aquesta vaga convocada pel sindicat CGT. Hi ha serveis mínims. La vaga és fins a les 11 de la nit. De moment, ara, fins a 2:15 circulen 2 de cada 3 trens, a la tarda, al tram del vespre, de 5:15 del vespre també, però la resta del dia de trens de Rodalies només n'hi haurà 1 de cada 3 dels que són habituals. Per tant, paciència si avui heu de fer servir la xarxa de Rodalies de Catalunya. Ara sí, dit això, anem cap al RAC per saber què està passant a les carreteres del país. Allà, com sempre, com cada matí, hi tenim l'Àlex Huguet. Àlex, bon dia.
Molt bon dia. Continuen aquests trams de circulació intensa, però pràcticament sense aturades en punts com la AB23 en sentit nord a Molins de Rei o també la P7 en sentit nord a Sant Cugat com a Barberà del Vallès. Ara va més ple aquest tram amb 3 quilòmetres d'aturades cap al nord o durant 2 quilòmetres més a la C58, tant en sentit nord a Ripollet com cap al sud des de Sant Quirze del Vallès. En canvi, sí que hi ha més cues en aquesta mateixa via també arribant a Barcelona per la Meridiana. Ara són 3 quilòmetres i sobretot a les rondes, a la ronda de dalt, ara registra 5 quilòmetres de retencions des de Santa Coloma i el Nus fins a la sortida d'Horta, i a la B10 van força plens els 6 quilòmetres habituals des de Sant Adrià del Besòs, sempre en sentit Llobregat. I és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. Bon dia. I els detalls de la previsió del temps d'aquest dia, d'aquest dimecres, en què la calor no apretarà tant, però continuarà sent protagonista. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Després de les temperatures tan altes que vam tenir ahir, avui la temperatura baixa arreu de Catalunya, un descens que serà molt més pronunciat, sobretot a les comarques de Girona. Recordem, ahir 45,3 graus de màxima a Figueres. Avui a Figueres la temperatura màxima es pot situar al voltant dels 34-35 graus aproximadament. Per tant, seria un descens d'uns 10 graus, però continuarà fent molta calor. Baixen les temperatures màximes, però, que avui a les comarques de l'interior encara poden situar-se entre els 34 i els 39 graus, i la costa lleugerament per damunt dels 30. Encara amb molta humitat i, per tant, amb molta aixafogor. Aquest matí, amb la presència d'alguns núvols baixos a prop de la costa, que aniran desapareixent, s'imposarà el sol, però a la tarda augmentarà la nuvolositat a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, també a l'extrem sud del país, i no descartem que aquests núvols de mitja tarda puguin acabar donant algun ruixat de caràcter dispers. Demà lluirà el sol a tot el país, 4 núvols a la tarda al Pirineu, sense risc de precipitacions en principi, i temperatures que continuaran baixant, però la calor continuarà sent bastant intensa.
Gràcies, Jordi. Passen 8 minuts del punt de les 8 del matí i aquestes són les notícies d'aquest dimecres.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
L'onada de calor es deixa notar, ara en parlava el Jordi Miralles, a bona part de Catalunya. S'hi han registrat xifres d'autèntic rècord. A l'Alt Empordà s'han anotat la temperatura més alta des que hi ha dades oficials. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, Figueres es queda amb aquest rècord absolut. 45,3 graus de temperatura aquest dimarts, 45,3. Però és que tocar de Figueres, al pantà de Darnius Boadella o a la localitat de Navata, també han superat aquesta barrera dels 45 graus. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. La calorada s'ha deixat notar i no només aquests punts han superat el rècord que hi havia fins ara. A Anglès, a la Selva, han arribat als 44,8 graus i Artés, al Bages, als 44,4. Amb tot, l'ONU posa especial èmfasi en la situació de països com Espanya i Itàlia, on les temperatures continuaran situant-se molt per sobre dels 40 graus en diversos punts i on les autoritats locals han emès més avisos d'alerta màxima per risc d'incendi. D'altra banda, també alerten que la temperatura a la superfície del mar Mediterrani serà excepcionalment alta durant les properes setmanes. De fet, estarà per sobre dels 30 graus en diversos punts.
Ara el Jordi Mirallas ens explicava que avui les temperatures potser no són extremes com ahir, però que seguiran sent molt altes.
I per això Protecció Civil manté l'alerta pel calor, recomana protegir-se'n i insta els ajuntaments a mantenir oberts refugis climàtics per donar espais per refrescar-se els qui no poden mantenir casa seva en temperatures adequades.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Aquesta nit els partits independentistes han tornat a exhibir desavinences en l'estratègia a Madrid. Ho han fet durant el debat electoral que hi ha hagut a TV3. Junts, Esquerra i la CUP no s'han posat d'acord sobre com afrontar el resultat a les urnes aquest pròxim diumenge. Els retrets més destacats els han protagonitzat Míriam Nogueras i Gabriel Rufián. El republicà ha insistit diverses vegades a la líder de Junts al Congrés que no són enemics. Júlia Julba, bon dia.
Bon dia. La candidata de Junts, Míriam Nogueras, ha proposat Rufián investir el partit que transfereixi la competència per fer un referèndum a Catalunya. El candidat republicà, però, ha evitat condicionar la investidura de Sánchez només a una consulta i ha lamentat que els republicans s'han sentit sols a l'hora de negociar propostes positives per Catalunya.
Això no va de preus, això va de país i de dignitat. El que li proposo és que no s'investeix ni un president espanyol si no ens transfereixen les competències per fer un referèndum acordat a Catalunya. L'entoma?
Jo no sóc el seu adversari. De tota manera, senyora Nogueras,
si li acabem de proposar
acabo,
cosa conjunta...
Sí, li vull respondre. Nosaltres som els campions del referèndum. Fins al punt, el meu president, Oriol Junqueras, va estar 4 anys a la presó per l'1 d'octubre. Si cal fer-ho, i tant que ho tornem a fer. Però cal fer-ho conjuntament, cal fer-ho consensuadament, i crec que quan diem que cal posar un preu, cal parlar també de serveis, d'infraestructures, de llengua, d'escola, i no només de frases buides.
Una divisió de partits que no només s'ha observat en el bloc del conflicte polític entre Espanya i Catalunya, sinó també quan parlaven d'economia o de polítiques socials. En aquest darrer bloc, Nogueras ha lamentat que les lleis espanyoles no protegiran qüestions com la llengua. En el seu torn, Rufián ha tornat a defensar la mesa de diàleg i ha remarcat que la negociació va permetre, entre d'altres, que hi haguessin indults.
Una llei espanyola, senyor Rufián, mai a la vida, mai a la vida blindarà ni el català ni l'escola catalana. L'únic blindatge a l'escola catalana és que nosaltres tinguem les eines d'un estat i que siguem un estat
i
que legislem a Catalunya.
Vostè mirant, per exemple, Carme Forcadell, des de casa seva.
Em pot contestar la pregunta que li he fet?
O Quim Forn. Sí, demano respecte per aquesta gent que està a casa seva gràcies a la...
No se'm vagi un altre tipus. Vostè em pot contestar la pregunta que li he fet?
Deixi'm acabar. Gràcies a la negociació i a la política. Així que això de canvi de res, la mesa de diàleg no serveix per res.
Escolta'm, 9
indults
ajuden a 9 persones concretes.
Jo no sóc el teu adversari.
L'altre candidat independentista, el copaire Albert Botran, s'ha desmarcat de la picabaralla entre Junts i Esquerra, però sí que ha recriminat a Rufián que les forces catalanes no utilitzin bé la capacitat negociadora a les institucions espanyoles.
Gràcies, Júlia. Un debat en què l'independentisme i les esquerres també han reafirmat la voluntat d'aturar un possible govern de la dreta i de l'ultradreta, tot i que el PP s'ha intentat desmarcar de Vox.
La candidata del PSC, Meritxell Batet, ha demanat la confiança dels votants per tenir 4 anys més de convivència, creixement econòmic i avenços socials i barrar el pas als populars. Aina Vidal, qui ha mostrat bona sintonia amb la socialista, també ha retret el candidat del PP, Nacho Martín Blanco, als pactes en Vox. En aquest sentit, li ha recordat els acords que s'han assolit entre la dreta i l'extrema dreta a València, les Illes o a Extremadura.
Tant els socialistes com els populars al llarg d'aquest debat han fet, com de fet estan fent aquests partits des del punt de vista de la campanya a tota Espanya, crides al vot útil per evitar que els seus rivals polítics puguin governar.
Martín Blanco ha insistit a demanar a Batet que els socialistes deixin governar la llista més votada, tal com va dir Feijóo en el cara a cara que va tenir amb Pedro Sánchez. La socialista, però, s'hi ha negat. negat i ha tornat a fer bandera que el PSOE hagi amainat el conflicte a Catalunya. A més, també s'ha compromès a abordar una reforma del sistema del finançament autonòmic. L'únic candidat que s'ha obert a negociar tant amb el PSOE com amb el PP ha estat el cap de llista del PDeCAT Espai Ciu, Roger Montañola.
Per cert que Nacho Martín Blanco també ha protagonitzat un dels moments de tensió de la nit, i això que era quan només començava el debat, quan ha dit que a ell ningú li donarà lliçons sobre el català, just quan es debatia sobre la censura a publicacions catalanes al País Valencià.
El Partit Popular mai farà res en contra ni de la llengua catalana ni de Catalunya. Home, jo sóc un ferm defensor,
sí,
defensor del
TV3, perquè no és
l'any
TV3 al País
Albert, Albert, perdona,
no
a mi ningú, no ma pare de tres fills en edat escolar, mai ningú no em donarà lliçons de defensa de la llengua catalana, però tampoc de defensa del dret que tenen els ciutadans catalans castellanoparlants
a educar els seus
fills també en castellà.
Això passava en aquest debat, una jornada que havia estat marcada per les declaracions de Santiago Abascal assegurant que un govern espanyol amb el Partit Popular i amb Vox faria tornar l'atenció a Catalunya. De fet, deia Abascal, a cotes més altes que no pas el 2017, perquè ara sí, deia el líder de Vox, s'hi aplicaria mà dura a Catalunya. Doncs avui, a La Vanguardia, Feijó reconeix que els populars han comès errors en el passat amb Catalunya i assegura que haurien d'haver actuat abans en relació amb el procés i el 155. En tot cas, Feijó assegura que un futur govern liderat per ell tindria l'objectiu contrari del que deia Abascal, és a dir, calmar les aigües.
Voy a intentar que Catalunya canvie de conversación y que cada uno puede votar a quien le dé la gana, pero no discutir por esto, ni fracturar una familia, ni fracturar una amistad, ¿no? En fin, yo quiero la Cataluña del CENI, la Cataluña que conocí durante muchos años y que lamentablemente en los últimos no han sido los mejores años políticos de Cataluña.
I en aquesta mateixa entrevista, el líder dels populars també ha dit que és partidari de no fer servir els vots de Vox per arribar a la Moncloa i torna a encoratjar el PSOE a que faciliti la seva investidura si el PP és la llista més votada.
Aquesta nit, per cert, hi ha un altre debat. En aquest cas serà a 3, entre Sánchez Abascal i Yolanda Díaz a Televisió Espanyola. Serà a 3 perquè Feijó no ha volgut assistir. En principi era un debat que havia de ser a 4, però el líder del Partit Popular ha decidit que de moment no hi va. Un Feijó que ha retret al PSOE que la mentida arribi fins a intoxicar, la mentida del PSOE diu, arribi fins a intoxicar la presidenta de la Comissió Europea.
Feijó ha fet així referència a una afirmació del president del Senat, el socialista Underhill, que ha assegurat que von der Leyen va criticar Feijó, una afirmació que la Comissió Europea ha negat categòricament.
Lo que están diciendo los dirigentes del Partido Socialista Obrero Español. Es lamentable que la mentira llegue hasta intoxicar la presidenta de la Comisión Europea. Pido disculpas en nombre de los españoles a la presidenta de la Comisión Europea, a la señora von der Leyen, porque los españoles no somos así. El sanchismo es así. Nosotros no.
I Pedro Sánchez ha retret als líders del Partit Popular aquesta negativa a explicar-se avui a la televisió pública i retreu a Feijó que avui a la nit no estigui a Televisió Espanyola.
Tiene una gran oportunidad. Tiene la gran oportunidad de aclarar todos sus embustes yendo al debate a 4 que vamos a celebrar en la televisión pública. En la televisión pública.
Avui en parlarem d'aquestes eleccions generals d'aquí a mitja hora mal comptada. Serà amb nosaltres Gerardo Pisarello, número 2 de la llista de Sumar en Comú Podem al Congrés dels Diputats. Aquí saludarem a 9:15 mal comptats del matí. Per cert que estem només un dia perquè es tanqui el termini per fer el vot per correu. Encara queden poc més de 600.000 persones que han de votar per correu i que encara no ho han fet.
I el que això vol dir és que el total d'electors que van demanar votar per aquesta via ja ho han fet uns 2 milions d'espanyols. Segons dades dels sindicats, ahir al vespre encara faltaven per votar 470.000 persones. D'aquestes, hi ha 190.000 persones que tenen la documentació a casa i que encara no han anat a l'oficina a votar, mentre que n'hi ha 280.000 que encara no l'han rebut perquè després de 2 intents el carter no els ha localitzat a casa. Demà recordem que és l'últim dia per poder votar per correu.
A tot això, des de Comissions Obreres i la UGT han criticat la gestió que està fent la direcció de Correus. De tot plegat, destaquen que l'esforç i la responsabilitat de la plantilla de l'empresa han sigut, de fet, els factors que han permès salvar aquesta campanya electoral.
Els sindicats el que fan és lamentar que Correus hagi trigat 41 dies a aplicar les mesures de reforç de la campanya. Uns reforços que Comissions Obreres i UGT havien exigit ja des del principi i que han provocat sobrecàrregues laborals i incertesa ciutadana. Han criticat també la nefasta gestió i planificació aplicada pel president de l'empresa pública durant la campanya i també han informat que gairebé 2 milions de ciutadans ja han exercit el seu vot per correu.
Demà és l'últim dia per votar per correu. Demà a 8:45 el màxim responsable sindical de Correus a Catalunya serà amb nosaltres aquí al matí a Ràdio Estel. Encara en aquesta òrbita electoral, nou cas de censura de cultura valenciana per part d'un govern format pel Partit Popular i Vox després de les darreres autonòmiques allà. Ara ha passat al municipi de Torrent, això s'ha tocat a València, on el govern local, format per aquests dos partits, ha decidit canviar el nom de l'auditori del municipi. Fins ara es deia Auditori Vicent Torrent, cantant del popular grup valencià El Tall.
El govern municipal ha pres aquesta decisió, la de més calat polític des de la presa de possessió. El govern alega que es pretén tornar a l'auditori al seu nom original, el que va tenir des del 99 fins al 2016, i el que les dues forces consideren que la ciutadania segueix utilitzant. La segona raó que dona és que el PP i Vox consideren que el reconeixement que es va fer fa uns anys de Vicent Torrent, batejant amb el seu nom l'auditori, era un greu ja comparatiu a altres persones de la cultura valenciana.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Les dues famílies a menors desnonades del bloc RUT ocupat al districte de Gràcia, això és a Barcelona, han passat la nit fora de l'edifici. Un desallotjament que els Mossos d'Esquadra han fet efectiu aquest dilluns i on s'han viscut moments de tensió amb una 60ena de manifestants que hi havia a les portes de l'edifici.
L'Ajuntament ha explicat que una de les famílies és un cas conegut pels serveis municipals i que l'altra ha rebutjat l'assistència. A més, al bloc també hi malvivia una senyora gran que estava sola, que ja ha estat acompanyada a un altre allotjament. L'Ajuntament també ha explicat que abans del desnonament d'aquest dimarts també va reubicar una família amb 4 menors a un allotjament d'emergència. Les entitats en defensa de l'habitatge han assegurat que Cerberus, que és el propietat de l'edifici, s'ha negat a oferir un lloguer social a les famílies que ocupaven.
I la consellera d'Educació, Anna Simó, considera que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tornat a entrar en campanya electoral i, a més, considera que s'ha accedit a les seves funcions.
Sí, m'ho ha dit en referència al fet que el TCJ hagi fet públic el contingut de la sentència sobre el català a l'escola. El tribunal considera en les sentències que la immersió lingüística només es podria aplicar si hi hagués l'opció de 2 règims lingüístics i fixen per a 3 grups concrets almenys una assignatura que sigui troncal no lingüística en castellà. Simó referma que el nou decret seguirà el seu tràmit i que recorreran les sentències que recorda que no són fermes.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha volgut entrar en campanya, i ho ha fet. En campanya de les eleccions espanyoles, i ho ha fet. Ho ha fet en 2 cops. Un cop la setmana passada filtrant i negant al Departament d'Educació i al Govern qualsevol informació sobre allò que filtrava la premsa, i avui notificant-nos les sentències.
Una sentència a la qual també s'hi ha referit el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, que ha assenyalat el TSJ per fer activisme contra la convivència.
Antic ho ha fet a través d'un missatge al seu Twitter, on advoca per enfortir el poder polític, institucional i social per defensar el dret de tothom a l'escola en català. També apunta que aquest sistema només es podria aplicar a les escoles catalanes si hi hagués l'opció de 2 règims lingüístics, però no en un sistema únic com el català.
El govern, per cert, ha aprovat el Pla Nacional del Llibre i la Lectura per fomentar justament la lectura, especialment en català. L'objectiu és que el 2030 el 76% de la població llegeixi llibres, que ho faci com a mínim un cada 3 mesos, el 65% ho faci almenys un cop per setmana i que només 4 de cada 10 ho faci en català. Dic només perquè és que ara no s'hi arriba, però que la xifra encara seria baixa. Això suposaria, en tot cas, incrementar 5 punts percentuals als hàbits de lectura a casa nostra.
Aquest pla comptarà amb unes 70 mesures per fomentar l'hàbit lector, com, per exemple, incrementar els ajuts editors per la promoció del llibre en català i occità. També s'incrementarà la dotació de les beques per la creació literària i fer un pla pilot per dotar de més recursos les biblioteques escolars a 50 escoles de Catalunya. Per fer el seguiment de tot aquest pla, el que es farà serà crear-se un grup director que supervisarà la implementació de les mesures i que estarà format per representants del món del llibre. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha explicat que la idea és fomentar la lectura al conjunt de tota la societat.
Tenim un molt bon pla nacional del llibre i la lectura, amb 73 mesures, amb designació de responsables, amb un pressupost i amb un calendari. Creiem que són uns molt bons ingredients perquè es faci. I està pensat sobretot perquè ajudi a fomentar la lectura acompanyant a les persones al llarg de tota la seva vida.
La demanda de noves llars va créixer 4 vegades més ràpid que no pas l'oferta d'habitatges de nova creació. Això ha passat de manera continuada entre els anys 2014 i fins al 2020.
Així ho apunta un estudi del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona, que exposa que durant aquest període s'han incrementat en 220.000 les unitats residencials. D'aquestes, 175.000 són formades per persones immigrants. En canvi, només s'han finalitzat 50.000 llars. Els investigadors insten les administracions a resoldre aquesta problemàtica i desigualtat amb més polítiques públiques.
5 minuts i arribarem al punt de 8:45 del matí. És temps per parlar dels esports. Aquest dimecres d'entrada fixant-nos en el Barça, que s'emportarà la gira pels Estats Units, l'Oriol Romeu, on s'espera que el seu fitxatge s'acabi fent oficial, encara que ja siguin en terres nord-americanes.
Sí, el Barça pagarà la clàusula de 5 milions d'euros al Girona i avui dimecres el migcampista d'Ulldecona ja viatjarà amb els seus nous companys d'equip. L'operació ha inclòs el migcampista blaugrana Pablo Torre, que ahir es va fer oficial que jugaria com a cedit amb l'equip de Montilivi, on podria debutar avui en el primer partit de pretemporada contra l'Olot. Un partit que arrencarà a les 7 de la tarda. Pablo Torre és la tercera peça que incorpora el Girona aquest estiu, després de Daily Blind i de Savinho.
Avui hi ha aquest viatge ja del Barça cap als Estats Units. Per cert, que el tècnic blaugrana, Xavi Hernández, s'hi pot emportar tots els efectius.
Sí, de fet, ahir van arribar els 10 internacionals que faltaven per incorporar-se a la dinàmica blaugrana, entre ells Lewandowski, que s'ha retrobat amb Gundogan, amb qui ja van coincidir el Borussia Dortmund. Gavi no hi era per gastroenteritis. Els blaugranes s'entrenaran a les 9 del matí a la ciutat esportiva i després marxaran cap als Estats Units, on s'enfrontaran a la Juventus, l'Arsenal, el Real Madrid i el Milan. Qui també agafarà aquest avió a banda d'Oriol Romeu és Nico González, però Xavi ja li ha comunicat que no compta amb ell per la propera temporada i que hauria d'acceptar alguna de les ofertes que té sobre la taula. El Betis i el Girona han dit que el volen, però el volen com a cedit, i el Porto, en canvi, se'l volen dur i ara mateix és l'oferta que més agrada al Barça. Per cert, que el club blaugrana tornarà al Camp Nou el novembre del 2024, però només amb un aforament de 65.000 localitats. Serà a finals del 2025, quan s'espera que ja puguin ocupar totes les localitats, que seran de 90.000 persones.
I qui ha decidit escalfar aquestes darreres hores ha sigut el davanter de l'Atlético de Madrid, Joao Félix, a qui no se li ha acudit res més que assegurar que li encantaria jugar al Barça. Unes paraules que, evidentment, no han agradat gens al seu club madrileny.
El portuguès de 23 anys, que no té gaire feeling amb l'actual tècnic matalasser, Cholo Simeone, no se n'ha amagat i ha dit en una conversa amb el periodista esportiu Fabrizio Romano que el seu desig des de petit ha estat sempre vestir de blaugrana i que el Barça ha estat sempre la seva primera opció. Cal recordar que el 2019 l'Atlético va pagar 126 milions d'euros per Joao Félix i el contracte s'allarga fins al 2026, és a dir, 3 anys més. El club madrileny considera que les declaracions del portuguès són una falta de respecte cap a l'Atlético i que són poc professionals. Ara caldrà veure si aquestes paraules fan moure fitxa al club matalasser sobre el futur de Joao Félix.
En fi, escolta'm, també en clau internacional es confirma el que explicàvem l'altre dia, l'excapità del Barça, Jordi Alba, també se n'anirà a l'Inter de Miami la temporada vinent.
Després de Leo Messi i de Sergio Busquets, l'Inter de Miami ha tancat el fitxatge de lateral de l'Hospitalet i ara va per totes per incorporar a Luis Suárez. Però l'uruguaià encara té contracte amb el Gremio brasiler fins al desembre del 2024 i el seu actual club no vol que marxi per menys de 70 milions.
I el que ha quedat ja per a la història del Tour de França és l'etapa d'ahir. Jonas Vingegaard és més líder després d'una contrarrellotge èpica. La que va córrer ahir el corredor danès és a 1 minut i 48 segons d'avantatge respecte del segon classificat, que és Tadej Pogacar.
Sí, ha estat el més ràpid en aquesta contrarrellotge individual de 22 quilòmetres de la 16a etapa. Ho ha fet en 1 minut i 38 segons menys que Pogacar. És la primera contrarrellotge que guanya Vingegaard al Tour i avui dimecres, última etapa pels Alps. El recorregut d'aquesta 17a etapa és de 166 quilòmetres entre Saint-Gervais-Mont-Blanc i Courchevel, amb un port de categoria especial, 2 de primera i 1 de segona. L'etapa d'avui és una de les més dures, per no dir la que més, d'aquest Tour de França, on Pogacar ja ha dit que apretarà quedarà de valent per escurçar distàncies amb Vingegaard.
Serà molt interessant de seguir aquesta etapa avui del Tour de França. L'europeu d'hoquei patins, Espanya empatat a 3 contra Portugal, és el rival més fort d'aquesta fase de grups i s'ha complicat la vida per liderar el grup en acabar aquesta primera fase.
Tot i començar perdent, els espanyols han igualat el marcador amb un gol de Martí Casas i a la represa amb un empat a 1 al marcador, Pau Bargalló empatava 2 després d'un gol de Rafa Costa i Nil Roca posava per davant Espanya, però el destí va voler que aquesta segona jornada tornés a acabar amb un empat perquè Gonçalo Alves va acabar situant el 3-3 a l'electrònic a menys d'un minut pel final. Avui el combinat entrenat per Guillem Cabestany jugarà l'últim duel de la fase de grups contra Itàlia a les 9 de la nit, però ja no depèn d'ella mateixa per acabar líder en aquesta fase de grups.
I acabem amb un apunt del bàsquet Girona que reforça amb una segona incorporació al base Ike Iroguebu.
Es tracta del segon fitxatge al nou projecte amb Salva Camps de la banqueta després de Stefan Dordevich. El base que arriba a Fontejau té doble nacionalitat nord-americana i nigeriana, amb qui és internacional des del 2017. Fa 1,88 m d'alçada i prové de l'Universo Treviso Basket de la màxima competició italiana. També ha jugat a diverses lligues al llarg de la seva trajectòria.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 9:15. Avui és dimecres 19 de juliol. I és un dimecres complicat per als usuaris de Rodalies perquè avui hi ha vaga convocada. Això vol dir que hi ha serveis mínims decretats encara fins d'aquí a una hora. I després a la tarda, a partir de les 5 fins a 9:15, circulen només 2 de cada 3 trens. A primera hora hi ha hagut algun problema. La companyia informa a aquesta hora que, en principi, els serveis mínims s'han d'estar complint més enllà d'alguna possible incidència de manera puntual. Atenció, perquè fora d'aquesta hora punta avui només circularan 1 de cada 3 trens, el 33%. Per tant, dosi extra de paciència avui als usuaris de Rodalies. Això pel que fa al transport públic, a aquells que han d'agafar el cotxe o la moto. Atenció, que des del RAC ens actualitzen què està passant a les carreteres del país. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. A aquesta hora, l'avaria d'un vehicle a la B23 entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat fa que es talli un carril en sentit nord i genera 2 quilòmetres de congestió. A banda d'això, queden més cues pel Vallès, tant a la C58 en sentit nord a Ripollet, amb un tram de més de 2 quilòmetres, com a l'enllaç d'aquesta mateixa via amb l'AP7 a Barberà, on hi ha força cues en els dos sentits de la marxa. I, com sempre, a les rondes ara hi ha més afectacions. En sentit sud, a la ronda litoral va força carregada durant 6 quilòmetres entre el nus del Besòs i a la Barceloneta, i en sentit nord, com sempre, al tram de Montjuïc. En canvi, a la ronda de dalt es van reduir les cues entre Roquetes i la Vall d'Hebron cap al sud. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Àlex. Bon dia. I els detalls d'aquesta previsió meteorològica d'avui, marcada un altre cop per la calor. Potser no com ahir, però la calor tornarà a ser protagonista. Jordi Miralles, bon dia.
Bon dia. La calor fluixa avui arreu de Catalunya. De tota manera, encara tindrem temperatures de 34 a 39 graus a les comarques de l'interior i lleugerament per damunt dels 30 a la costa, entre els 32 i els 35 a les comarques del prelitoral. Aquest matí aniran marxant els núvols, que ara a primeres hores tenim a punts de la costa, cada vegada amb més sol, amb més clarianes, però a partir de mitja creixeran núvols a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, pot haver-hi algun ruixet de caràcter dispers i aïllat, i també alguna nuvolada una mica més gruixuda, amb possibilitat que descarregui algun ruixat cap a l'extrem sud de les comarques de Tarragona. Per tant, doncs, una jornada molt calorosa, però res a veure amb les altíssimes temperatures d'ahir que ens van portar fins a un valor de 45,3 graus a Figueres. De cara a demà, com dèiem, una jornada ja molt més tranquil·la, també amb temperatures més baixes, però compte que les temperatures continuaran sent altes. Baixen, aniran baixant també de cara a divendres i dissabte i començarien a remuntar una mica a partir del proper diumenge.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
Seguim repassant l'actualitat d'aquest dimecres amb una informació que hem conegut fa ben poca estona. Investiguen una residència de gent gran de Barcelona on van morir 8 persones per un brot de salmonella.
Segons avança el periòdico, el jutge ha admès a tràmit una denúncia de la Fiscalia contra la directora i l'empresa gestora del centre. El text del fiscal indica que des de finals del juliol del 2022 hi va haver un brot de salmonella a la residència que va afectar 39 persones, 15 de les quals van haver de ser hospitalitzades i d'aquestes 15, 8 van morir. La residència, segons explica el fiscal, no va notificar el brot a l'Agència de Salut Pública de Barcelona i, per tant, el procés d'investigació va ser obstaculitzat i les conseqüències del brot van ser més greus.
Per tant, aquesta investigació que està en marxa, també el periòdic Avui llegim que aquest estiu hi haurà 100 guàrdies urbans més cada dia patrullant els carrers de Barcelona.
L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha incrementat en un 10% la plantilla dels agents durant l'estiu, el que es tradueix en 100 guàrdies urbans més vigilant els carrers de la ciutat. Es farà, segons ha detallat Collboni, a través d'hores extra voluntàries. D'altra banda, l'alcalde ha tornat a insistir que el districte de Ciutat Vella i preservar la seva seguretat és una de les prioritats del seu mandat.
I el jutge ha arxivat l'últim cas que havíem conegut d'una agressió sexual a un menor al centre comercial màgic de Badalona.
Durant la seva declaració, el noi de 13 anys va explicar al jutge que les relacions amb l'home de 23, amb qui els van enxampar, van ser consentides i que per això el magistrat instructor ha decidit arxivar la causa i entén que el suposat agressor desconeixia l'edat del menor. L'home de 23 anys ha quedat en llibertat. El menor va admetre davant el jutge que va accedir a una xarxa social de cites en busca de sexe sense donar a conèixer la seva edat real.
El Servei Català de la Salut està investigant una dona que va treballar atenció al servei d'urgències de l'Hospital de Berga sense ser metgessa.
De fet, la dona va treballar-hi durant 7 mesos i fent tasques de metgessa. En el moment en què s'ha tingut coneixement de la irregularitat, el centre li ha obert un expedient amb suspensió immediata de funcions fins que s'esclareixin els fets. L'hospital també ha presentat una denúncia als Mossos per intrusisme professional. Les investigacions obertes hauran de determinar com la dona va poder arribar a treballar de metgessa sense ser-ho i quins errors s'han comès.
Doncs sí, perquè algú la vessada ben vessada. El govern de Ripoll, liderat per Aliança Catalana de l'extrema dreta, ha lliurat un immigrant sense sostre a la Policia Nacional perquè li obri un expedient d'expulsió.
I l'explicació es va fer a través del canal oficial de l'Ajuntament de Ripoll a les xarxes socials. El perfil el que va fer va ser publicar una foto de l'home mentre dormia sota l'ombra d'un arbre en plena onada de calor. I el text, el govern es vanta d'haver-lo portat a la policia perquè el retorni al seu país, ja que es troba en situació irregular a Espanya. La notícia arriba just quan fa una setmana que l'alcaldessa d'extrema dreta, Sílvia Orriols, va assumir personalment la cartera que uneix les competències d'immigració i seguretat, un cartipàs molt criticat per tota l'oposició.
Aquesta, veurem, el cost de la producció d'un quilo de raïm destinat a fer cava oscil·la entre els 47 i els 50 cèntims d'euro en funció de la varietat. Això és un 26% més que no pas la temporada anterior.
I així ho ha determinat un estudi de la Generalitat de Catalunya que ha presentat aquest dimarts durant una reunió amb el sector del cava a Vilafranca del Penedès. Aquest és el preu mínim que hauran de pagar els cellers als pagesos per comprar el raïm d'aquest any. Així doncs, els costos de producció del quilo de raïm per a la verema d'aquest any se situen en 44 cèntims pel que fa a la varietat de xarel·lo i en 47 per al macabeu. I pel que fa a la parellada, aquesta se situa en mig euro el quilo. De mitjana són aproximadament uns 12 cèntims més que les dades que teníem ara fa un any. Els productors acaba que no paguin el raïm. Aquests preus s'exposen a ser multats per la Generalitat.
Mentrestant, al Regne Unit hi ha arribat un vaixell convertit en presó que ha de servir per acollir immigrants que esperen que resolguin les seves sol·licituds d'asil.
En total, aquesta barca té cabuda per a 500 persones i està especialment pensada per allotjar homes adults solters, segons ha detallat el Ministeri de l'Interior britànic. El govern del Regne Unit defensa que aquesta és la forma més econòmica de confinament per als migrants. L'arribada d'aquest vaixell a l'illa de Portland coincideix just el mateix dia que el Parlament britànic ha aprovat un polèmic projecte de llei migratori que preveu que qualsevol persona que arribi de forma irregular al Regne Unit se li denegui el dret a sol·licitar asil al país.
I la intel·ligència artificial ha arribat amb força a l'Hospital d'Andorra amb l'objectiu d'ajudar els pacients que estan a la unitat de convalescència. Cada pacient que ho vol pot disposar d'una Alexa, un assistent virtual, perquè els faci companyia.
Tot i que aquest projecte encara està en fase de prova, alguns usuaris expliquen ja al Diari d'Andorra que aquest assistent virtual els fa companyia quan se senten sols i destaquen també que hi poden mantenir una conversa. L'assistent virtual és opcional per a cada pacient i la idea del projecte és que mai substitueixi el factor humà, sinó que la tecnologia actuï de manera complementària.
Taylor Swift s'ha convertit ja en l'artista femenina amb més àlbums que arriben al número 1. La cantautora, la reina del pop, ha superat Barbara Streisand i ara ocupa aquesta primera posició. Té 12 àlbums que arriben al número 1.
Taylor Swift i Barbara Streisand tenien 11 àlbums cadascun a la primera posició. Ara bé, el darrer llançament de Swift, Speak Now, Taylor's Version, ha fet de cantar la balança. A la reina del pop la segueixen Streisand amb 11 al capdavant, Madonna amb 9, Janet Jackson amb 7 i Britney Spears amb 6. Els fans de Taylor Swift feia temps que esperaven la publicació del seu últim àlbum, Speak Now, perquè aquest suposa recuperar el control i la propietat del seu llegat musical. En ell, la cantant republica cançons que havia tret ja fa anys, però de les quals no en tenia els drets d'autor. La prova d'això és que en només dues setmanes aquest àlbum ja era un dels més escoltats a totes les plataformes de streaming musical. El rècord absolut d'artista amb més àlbums en el número 1, però el tenen els Beatles.
Gràcies, Olma. Va, que és moment de recapitular el matí Radio Estel. La calor fulmina els rècords històrics registrats mai a Catalunya i fon els termòmetres. Figueres ha registrat la temperatura més alta, 45,3 graus de temperatura, però és que a Navata o a Darnius, a l'Alt Empordà, tocada Figueres, també han superat els 45 graus. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. Avui no serà un dia de rècord, però la calor tornarà a apretar de valent. Per això Protecció Civil es manté en alerta i demana als ajuntaments del país que mantinguin oberts refugis climàtics per als qui no disposin d'espais refrigerats.
Matí complicat a Renfe i de paciència per als usuaris de Rodalies. Una vaga convocada pel sindicat UGT ha portat aquest matí alguns problemes. El govern ha decretat serveis mínims fins les 11 de la nit, que és quan acaba aquesta convocatòria.
I els serveis mínims d'aquesta hora són d'un 66% dels trens habituals. Serà així fins a 9:15 i també entre les 5 de la tarda i 9:15 del vespre. La resta del dia només circularà un 33% del servei.
A través de la web i l'aplicació de Renfe podeu anar consultant els horaris que faran avui els trens de Rodalies. El debat electoral de TV3 ha evidenciat aquesta nit les discrepàncies i la falta d'unitat dels partits independentistes sobre quin rol fer a Madrid o en base a què condicionant una investidura de la presidència espanyola.
De la seva banda, PSC i Sumar van evidenciar bona sintonia i van buscar el cos a cos amb PP i Vox, a qui volen barrar el pas cap a la Moncloa. Populars i socialistes van apel·lar al vot útil perquè els seus candidats arribin a la presidència del govern espanyol.
Feijóo reconeix que el Partit Popular es va equivocar amb Catalunya durant el procés, que hauria d'haver actuat abans, i insisteix a Sánchez que li faciliti la investidura si ell guanya les eleccions per evitar justament que Vox entri al govern. Feijóo explica avui en una entrevista a La Vanguardia.
Feijóo apel·la a una abstenció socialista després que Santiago Abascal assegurés que si ells estan al govern del PP tornaran els problemes amb Catalunya i més crispació que el 2017. Abascal aposta per un 155 més llarg i més dur per apartar definitivament l'independentisme del poder.
Demà és l'últim dia per votar per correu i encara falten 500.000 de persones per entregar el seu vot.
Segons dades dels sindicats, ahir al vespre encara faltaven per votar 470.000 persones. D'aquestes hi ha 190.000 que tenen la documentació a casa i encara no han anat a l'oficina a votar, mentre que 280.000 persones no l'han rebut perquè després de dos intents al carter no els ha localitzat a casa seva.
Denuncien una residència de gent gran de Barcelona per no comunicar un brot de salmonella que va acabar provocant la mort de 8 dels seus residents.
El jutge ha admès a tràmit una denúncia de la Fiscalia contra la directora i l'empresa gestora del centre. El brot va afectar 39 persones, 15 de les quals van ser hospitalitzades i 8 van morir. El fiscal diu que en cap moment la residència va comunicar el brot a l'Agència de Salut Pública de Barcelona.
Jaume Collboni anuncia més patrullatges de la Guàrdia Urbana aquest estiu als carrers de Barcelona. El reforç es farà durant aquest mes de juliol, també durant el mes d'agost, amb l'objectiu de prevenir furts i millorar la sensació de seguretat.
L'alcalde de Barcelona ho explica al periòdico. La mesura comporta un increment del 10% del patrullatge de la Guàrdia Urbana als carrers de la ciutat aquests dos mesos, aproximadament un centenar d'agents. Els policies que ho vulguin faran hores extres voluntàries que la plantilla concentrarà en els mesos d'estiu.
I la justícia ha arxivat el cas de la presumpta agressió sexual a un menor al pàrquing del Centre Comercial Màgic de Badalona. Han constatat que aquelles relacions van ser, de fet, consentides.
El jutge considera aprovat que el menor d'edat va buscar activament a les xarxes una parella sexual que havia quedat voluntàriament amb l'home amb qui els van enxampar i que en cap moment li va dir l'edat que tenia. El cas ha quedat, per tant, arxivat.
Pel que fa als esports, Oriol Romeu viatjarà amb el Barça aquest dimecres cap als Estats Units per fer la gira de pretemporada amb el que serà el seu nou equip.
El migcampista d'Ulldecona encara no ha estat presentat oficialment, però s'espera que es faci en aquesta gira nord-americana, i aquest traspàs ha fet possible gràcies a la cessió de Pablo Torre al Girona, que jugarà de blanc i vermell una temporada.
El davanter de l'Atlético de Madrid, Joao Félix, s'ofereix al Barça, tot i tenir contracte amb el club madrileny, encara per 3 anys més.
El portuguès ha assegurat que el seu desig ha estat sempre jugar de blaugrana, unes declaracions que no han agradat gens al club d'Enrique Cerezo.
Si avui passeu per Més Estel, pot ser que ja ensopegueu amb aquesta cançó, amb aquest Heaven is a Place on Earth, de la nord-americana Belinda Carlisle, l'any 1987. La cançó la va catapultar fins al número 1 de la llista d'èxits als Estats Units primer i al Regne Unit. Després, vinga, va, una mica de música i saludem Gerard Pisarello aquí al Matí Radio Estel.
Al matí, a Ràdio Estel.
D'aquí a només 5 dies arriben finalment aquestes eleccions generals que ens van aparèixer per sorpresa després de les eleccions municipals, una campanya electoral que s'està fent llarga, que està sent intensa i que diumenge haurà de clarificar què passa amb la presidència del govern espanyol. Per entrada haurà de clarificar quina és la composició del Congrés dels Diputats, però vaja, a partir d'allà serà evident, o pot ser bastant evident, quina configuració quedi el govern espanyol al llarg d'aquest proper estiu. Recte final, per tant, d'aquesta campanya electoral. Avui ens acompanya Gerardo Pisarello, que és el número 2 de Sumar en Comú Podem a la candidatura d'aquestes eleccions per Barcelona. Senyor Pisarello, com estem?
Què tal?
Molt bon dia. Gràcies per acompanyar-nos.
Deia
que se'ns fa llarga, això d'una campanya electoral en 20 de juliol, ja pràcticament avui dia 19.
Sí, Déu-n'hi-do. M'imagino que hi ha molta gent que ja vol que es voti.
Això arribarà diumenge. Venim d'un debat electoral aquesta nit a TV3. Què li ha semblat?
Doncs m'agraden molt més els debats a les televisions públiques, ho haig de dir, de veritat, que aquell debat que vaig veure entre el senyor Feijóo i el senyor Sánchez, que em va semblar, bueno, la veritat, força vergonyós, no? Força vergonyós perquè, per tot el que se li va permetre, no sé, el senyor Feijóo allà, que després es va veure que moltes de les coses que deien eren, diguem-ne, no eren veritat, que eren obertament mentides i no va haver ni tan sols una moderació. I, en canvi, els debats que he vist tant a TV3 com a Televisió Espanyola, doncs, miri, cadascú ha pogut expressar les seves idees, em sembla que dignifica una mica més, no?, la tasca política, perquè la gent pot escoltar les opinions dels diversos partits amb una certa serenitat i una certa tranquil·litat, que és el que hauria de ser.
Mm-hmm. Aquesta nit n'hi ha un altre debat, per cert. Hauria de ser 4, però serà 3, perquè diu Feijóo que no hi va.
Bueno, doncs és que jo crec que ell ha vist, diguem-ne, quina és la lliçó, no? Va anar a una televisió privada que afavoreix els seus interessos i allà, com deia, va poder inventar-se, per exemple, que el Partit Popular, doncs, sempre havia defensat l'actualització de les pensions de les persones, dels nostres avis i àvies, i això no era veritat. Uh-huh. I, en canvi, quan va anar a una entrevista on hi havia una periodista com la senyora Sílvia Inchaurrondo, va voler repetir el mateix i ell allà va constatar en el moment i li va dir, senyor Feijóo, el que està dient no és veritat, no? I va dir, no, però si m'equivoco, jo li demanaré disculpes, doncs encara estem esperant les disculpes.
Bueno, avui rectifica La Vanguardia. Avui, disculpes no ha demanat, però avui és veritat que l'entrevista a La Vanguardia reconeix que no va estar fi.
Sí, ell havia dit que demanaré disculpes. Encara estem esperant que es produeixin aquestes disculpes i jo crec que ja se li està sortint car perquè és un mètode, això ho explicava Yolanda Díaz i tota la gent que el coneix de la seva vida política a Galícia, no? Que no és el primer cop que ho fa. I la veritat és que sorprèn moltíssim, perquè normalitzar la mentida sistemàtica en política a mi em sembla que és quelcom molt preocupant i que degrada molt el debat públic, no? Per tant, jo celebro que hi hagi periodistes que facin la seva feina i que quan una cosa no hi és, li diguin les coses. I crec que no hi serà en aquest debat de la televisió pública, bueno, perquè li fa por no en sortir-se amb aquesta estratègia, ja.
Ahir, crec que va ser ahir, si no recordo malament, en un míting electoral, Pedro Sánchez, ja sé que no és del seu partit, però Pedro Sánchez parlava de les enquestes i de la situació política que hi ha, i hi havia un moment en què ell deia estem un moment en què el PSOE i l'esquerra estem de remuntada. Ho dic perquè s'ha parlat molt durant aquesta campanya electoral de si Feijóo ja ho tenia guanyat, de si el Partit Popular era evident que guanyaria les eleccions, i el dubte només era si podria sumar una majoria absoluta, en aquest cas amb el Partit Popular. Vostè creu o sap o té la percepció o les enquestes que li diuen que l'esquerra, i per tant inclòs el seu partit, estan de remuntada en aquesta campanya electoral?
Home, jo crec que hi ha una tendència que és clara. Després de les eleccions del 28 de maig, sobretot el que és diguem-ne, el nostre espai, no? De l'esquerra, sí que hi ha hagut una millora, diguem-ne, contínua, no? Primer, en el nostre cas, quan es consolida una proposta com Sumar, que en realitat és una unió de 15 partits polítics, que déu-n'hi-do, 15 partits polítics, des de més per Mallorca, per Menorca, passant per Compromís, per Podemos, etcètera, no s'havia fet mai, però fem una unió, perquè sabem que aquest sistema electoral, si les esquerres no anàvem unides, era pràcticament impossible, no?, que avui estiguem discutint si encara hi ha partit i pot haver-hi una reedició del govern d'aquest govern de coalició progressista i plurinacional. A partir d'aleshores, jo crec que s'ha anat produint un increment, i ara la majoria de les enquestes reconeix, per exemple, que Sumar està a punt de deixar a Vox en la quarta posició, que això jo crec que seria, no només des del punt de vista real, sinó simbòlic, un missatge cap a Europa, on diríem, bueno, doncs aquí aquesta ultradreta, no?, que parla de la manera que parla, amb l'odi que parla, quan es refereix a col·lectius en situacions de vulnerabilitat, a persones febles, etcètera, pot quedar en quarta posició i pot haver-hi la possibilitat, doncs, d'un govern alternatiu. Això està sobre la taula i per això nosaltres creiem que aquest 23 de juliol hi haurà un vot decisiu, que és el vot de Sumar, perquè és el que permetrà, doncs, que reediti aquest govern de coalició amb aliances àmplies amb altres forces mm-hmm. polítiques, o que tinguem un govern entre Feijóo i el senyor Abascal, que m'agradaria a mi que no fos així, però que cada cop que obren la boca i plantegen el seu punt de vista sobre la realitat, doncs a tots ens recorda els tos, les paraules, les imatges que es feien servir durant el franquisme, i això seria una notícia molt, molt greu.
El que passa és que vostè sap, senyor Pisarello, que aquí a Espanya el resultat electoral, per traduir els vots en escons, s'hi aplica la llei d'on.
Clar.
la llei d'Ona els pot acabar perjudicant a l'esquerra, en el sentit de múltiple oferta,
exacte,
vot dividit, els poden votar molts i que això molt i que això no es tradueixi igual en diputats. S'ha equivocat l'esquerra veient cap a on anava aquest 23 de juliol, no anant junts, per exemple, a Sumar, i podem tenir en compte que Yolanda Díaz va tenir problemes amb la configuració de la pròpia llista, però en canvi, en cap moment s'ha detectat una falta d'entesa amb Pedro Sánchez.
Per no anar-hi junts, en quin sentit? I anem junts, no? Sí. És, Sumar està integrada per 15
però
forces polítiques...
No, el vot no, amb els socialistes. Això li dic, en joc en relació amb el vot útil, em refereixo,
Bueno, no, perquè nosaltres pensem que en aquest país sí que cal una opció diferenciada del Partit Socialista, no? Això no... És a dir, nosaltres no podem tornar al bipartidisme, aquest seria un altre risc, perquè ja hem vist com funciona el bipartidisme a Espanya, no? I el bipartidisme a Espanya, aquest turnisme que tan agradava al segle XIX, jo crec que ha estat un factor d'empobriment de la democràcia en molts sentits. El Partit Socialista, quan només ha tingut el PP, doncs ha tingut una tendència a fer coses conservadores, es va produir la famosa reforma de l'article 135 de la Constitució, per exemple, no?, que prioritzava el pagament del deute als grans creditors i als grans bancs per sobre dels serveis públics. Per això nosaltres era una total anomalia. Creiem que no es pot tornar aquí i creiem que per primer cop en molt de temps hi ha una esquerra nova, una esquerra de nou tipus, una esquerra que és moderna, en aquest cas una coalició d'esquerres que té al capdavant una dona, com Yolanda Díaz, que és una dona que ha demostrat que sent una dona d'esquerres sap gestionar, que entén com funciona el govern, que pot fer coses útils sent ministra de Treball i que ho va fer, no?, millorant les condicions de vida de moltíssima gent treballadora, de moltíssima gent jove que va tenir contractes indefinits, que va veure com pujava el salari mínim. Evidentment, queden moltes coses per fer, però jo crec que ha estat un gest de responsabilitat que les esquerres, dins de la seva enorme pluralitat i riquesa interna, vagin unides precisament perquè tenim un sistema electoral que és injust.
Fruit d'aquesta unió, una de les coses que els retreuen a vostès, senyor Pisarello, sovint els diuen és que els de Yolanda Díaz són comunistes. Són vostès comunistes, senyor Pisarello?
Bueno, hi ha una pluralitat molt gran. La Yolanda Díaz ve d'una família de Comissions Obreres, ve de la família d'un partit comunista, que vull recordar-ho, Espanya va facilitar que es conquerissin llibertats i drets bàsics, no? No és la meva tradició política, jo no vinc del Partit Comunista, no és la meva tradició, però tinc molt de respecte per molta gent que se la va jugar durant la transició, lluitant contra el franquisme, i per tant, quan es fan aquest tipus d'acusacions, només les veig per part de forces polítiques que en realitat són obertament antidemocràtiques en moltes de les seves caracteritzacions i que quan parlen de comunisme, parlen del comunisme com parlava Franco, no? Com si fos una mena de dimoni amb cua. I avui, si estem parlant de comunisme només de persones que defensen doncs, els drets de les classes treballadores, els drets de les persones en situació de vulnerabilitat, doncs això hauria de no només estar normalitzat, sinó que hauríem d'agrair a molta d'aquesta gent que va lluitar perquè hi hagi diguem-ne els drets democràtics i les llibertats que tenim avui.
Una de les qüestions que està apareixent aquests dies, en parlen molt els mitjans de comunicació, els analistes, senyor Pisarello, que hi ha molta gent que no acaba d'entendre per què les enquestes no els van bé, no els van bé en el sentit que no els donen la victòria, tenint en compte que segurament la seva acció de govern, malgrat amb algunes excepcions com qualsevol acció de govern, però en general no ha sigut una acció de govern que hagués de derivar forçosament en un mal resultat electoral. Per què els passa això?
Jo crec que és un fenomen que està passant en molts països del món, no? Perquè si veiem aquesta onada com conservadora que s'ha produït doncs, a Itàlia, a Grècia, a molts llocs d'Europa, que els Estats Units continua sent, i Amèrica Llatina, jo crec que hi ha un ús dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials per part d'algunes forces d'extrema dreta molt, molt perillós, on s'està normalitzant, com dèiem abans, la mentida, les fake news. Allà tenim un problema, no? Jo crec que això ha tingut un pes. Però després hi ha una realitat, també. Aquí s'han fet coses importants amb aquest govern de coalició. En termes macroeconòmics, si ens hi fixem, veníem d'una pandèmia, una guerra, una situació molt, molt dura. La gestió, comparada amb altres països d'Europa, va ser força bona, però els problemes continuen sent-hi. La guerra hi és, no? Avui hem aixecat i veiem que, novament, doncs, la inflació pot tocar temes com la cistella d'aliments, com el preu del lloguer, com el preu de les hipoteques per gent que té una hipoteca variable. És a dir, el que s'ha fet és bo, però cal anar més enllà, això està claríssim. Hi ha molta gent que està decebuda amb la política perquè, malgrat tot el que s'ha fet, si tu augmentes el salari mínim però després la inflació et menja doncs aquest augment, tens un problema. Sents que la democràcia no està sent prou útil pel que tu necessites. I per això jo crec que s'han de fer coses doncs, encara més valentes i s'ha d'anar més lluny. I per això, com li deia abans, nosaltres creiem que això el Partit Socialista mai no ho farà sol, no? El Partit Socialista, si està sol, és molt més permeable a aquests interessos conservadors, per exemple, en l'àmbit de l'habitatge, ho vam veure, no? Volíem aprovar una llei pel dret a l'habitatge, la primera en 40 anys de democràcia, que per fi decidís que calia posar uns límits a l'especulació desenfrenada. Va costar moltíssim, va sortir fins i tot, que a mi em va fer molta, em va produir molta tristor que sortís el senyor Joan Clos, que havia estat alcalde de Barcelona, defensant els interessos de la gran patronal immobiliària perquè no es toqui això. És a dir, precisament perquè hi ha gent decebuda perquè molts canvis no han arribat a la seva economia quotidiana, a les seves coses del menjar, jo crec que no s'ha pogut consolidar en vot tot el que va fer el govern anterior.
Però no s'ha pogut consolidar perquè no ho han explicat prou bé, senyor Pisarello?
Bueno, hi ha hagut, no, ja dic, hi ha hagut d'una banda un problema de pedagogia, no tenia els mitjans suficients per poder fer-ho, no és que tinguis tots els mitjans...
Però tenien una roda de premsa cada dimarts del Consell de Ministres que s'emet en directe per televisió.
Sí, jo crec que allà s'ha fet un esforç gran per explicar-ho, no? Però no n'hi ha prou. Si tu després tens unes televisions on surten personatges des de Jiménez Losanto fins a Ana Rosa Quintana, etcètera, etcètera, no? Dient que això no és veritat o generant fake news, que són evidents sobre molts temes, és molt difícil contrarrestar-ho. Però també vull dir, hi ha una insuficiència en moltes polítiques que s'han fet, que eren molt millor del que teníem, però no del que necessita molta gent. Per tant, aquí també nosaltres hem de fer, per dir-ho d'alguna manera, una certa autocrítica. No és només una cosa d'autocrítica, cal més força per poder fer determinats canvis, i per això nosaltres creiem que aquesta força només pot venir de l'existència de forces polítiques amb sensibilitat social que siguin valentes, que entenguin que hi ha canvis importants.